Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
La guerra civil a Síria entre diferents grups opositors a l'Assad i al règim autoritari va esclatar fa 4 anys. Durant aquest temps, els dubtes d'Europa, dels Estats Units, han facilitat l'entrada en escena de l'Estat Islàmic, provocant així una virulència que ha motivat la fugida massiva de centenars de milers de ciutadans que busquen refugi a Europa. Tot i la inoperància de la Unió Europea per fer front a aquesta crisi humanitària, hi ha qui es prepara per l'arribada de refugiats a les ciutats. Aquest és el cas de Sant Cugat, que, com moltes altres ciutats catalanes, ha creat una comissió operativa de Síria, en aquest cas a la ciutat, que avui coneixerem com s'organitza. Per fer-ho ens acompanyen la Marta Pla, que és tècnica de l'àrea de ciutadania, especialista en diversitat cultural. Molt bon dia, Marta.
Bon dia.
I la Bet Majan, que és de cooperació de l'Ajuntament. Molt bon dia. Bon dia. D'aquí una estona també tindrem a Neus Sotomayor, presidenta de l'Unipau, que també hi participa en aquesta comissió operativa. D'entrada, jo us preguntaria, ara mateix Sant Cugat estaria preparada per acollir refugiats?
I tant.
Sí?
Sí. Sí.
O sigui que sí. Heu fet feina.
I és una feina que ja teníem feta, eh? Mm? Sant Cugat acull persones que venen de fora, d'origen estranger, des de l'any 98 aproximadament. I des de llavors que treballem molts serveis, entitats, associacions i espais de la ciutat per rebre i incorporar aquestes persones. I de fet, el cas dels refugiats no dista molt d'aquest procés d'acollida. Hi ha algunes coses concretes que hem d'afinar o que hem de revisar, però sí, podem dir que estem molt preparats.
Esteu preparats.
Sí.
Avui escoltava que, per exemple, a l'Hospitalet ja estaven a punt de rebre alguns refugiats. Jo no sé si a Sant Cugat tenim previsió de... tenim dates, per exemple?
No, no tenim dates, no tenim previsió. Estem tots a l'espera de saber què diu el Ministeri d'Assumptes Exteriors, de quan arribaran i en quina quantitat, i d'aquests, quants vindran a Catalunya i quants vindran a Sant Cugat.
No sembla que ho tinguin massa clar, per això, eh?
No. De fet, suposem que arribarà algú, però tampoc ho sabem del cert.
Podria passar que no arribés ningú?
Podria passar.
No estem treballant amb aquest escenari, però podria arribar a passar que no arribés ningú.
De fet, la direcció, bueno, la Generalitat, des de la Direcció General per la Immigració, treballa amb un dispositiu, igual que el que fem nosaltres aquí a Sant Cugat, però a nivell autonòmic, i seran ells qui distribuiran les persones pel territori. Segurament segons el perfil de les persones i les capacitats de les ciutats.
Perquè estem parlant de quantes ciutats acollidores a Catalunya, al voltant de quantes aproximadament?
Es compta amb tot el territori, pràcticament, sí. L'estat autonòmic compta amb que pràcticament tot el territori s'ha posat a disposició. Llavors, no sé si esteu al corrent, però la Generalitat ha engegat un dispositiu, un comitè que treballa, en el que està al front un senyor que es diu Àngel Miret, que és un gran expert, i ells treballen amb la hipòtesi de que quan arribin els primers contingents de persones refugiades seran allotjades en 3 grans espais distribuïts pel territori català, a Manresa, a
Tiana
i a Barcelona. I a partir d'aquí un grup d'experts de diferents tècniques i disciplines farà una primera diagnosi i decidiran cap a on distribueixen aquestes famílies, tenint en compte què tenen les ciutats, què ofereixen i com són les famílies, no? I per adaptar una mica aquests perfils a aquelles ciutats on es puguin sentir més còmodes o sigui més fàcil la seva incorporació. Uh-huh. Això, evidentment, sempre d'acord amb les famílies, no? Però el que s'intenta, entenc, és que una família que vingui d'un medi rural doncs trobi una ciutat que el pugui acollir, que li doni una miqueta el mateix que ell tenia en origen, no? Uh-huh. Es treballa amb aquesta lògica.
I qui integra aquesta comissió?
La del municipi?
Sí.
La de Sant Cugat? Bet, digue'ns.
Hi ha, per part de l'Ajuntament, gent d'educació, de serveis socials, de diversitat, de cooperació, i després hi ha també una representant dels CAPs de salut, Hi ha gent d'entitats com Creu Roja i Càritas, i després hi ha gent com Unipau, per portar més la part de context i d'explicació de com hem arribat fins a la situació que som ara.
Hi ha representants de l'oposició política, també. Uh-huh. Hi ha dues persones que representen tota l'oposició.
Deies abans, Marta, que de fet ja estàveu preparats perquè, com si diguéssim, ja la feina ja la teníeu feta. Però quina diferència hi ha entre aquesta comissió i la que en origen ja teníem a la ciutat?
El que hem fet és revisar una mica quin és el perfil d'una persona refugiada que ve en una situació de crisi, no?, de guerra en el seu país, i veure si els serveis que tenim i com ho tenim estructurat resoldrien o no aquesta acollida. I evidentment hi ha coses que cal, doncs, variar o ampliar o reforçar, o algunes que no en teníem, per exemple tot el tema de suport psicològic en situacions, no?, de crisi, no l'hem treballat mai ens han arribat moltes persones refugiades, amb la qual cosa això és un tema que hem de fer front. Però altres, com incorporem els nens a les escoles, com treballem el tema sanitari, com acompanyem aquestes famílies a conèixer el territori, aquestes són qüestions que ja treballem des de fa anys. De fet, Sant Cugat cada any rep molta població estrangera que s'incorpora a la nostra ciutat i ja utilitzen aquests itineraris i aquests serveis.
Expliquem una miqueta, ni que sigui així, per sobre quin és el paper que farà cadascú d'aquests integrants en aquesta comissió.
Mm-hmm. Mira, la comissió s'ha organitzat de forma que, com sempre, com acostuma a passar, s'han generat grups de treball. Dos grups de treball que surten de totes aquestes entitats que conformem l'operativa, que li diríem. Llavors, d'aquests grups de treball n'hi ha un que és el que s'encarrega de revisar la part més d'acollida, que aquí serien tots els serveis bàsics, on està Salut, hi ha Creu Roja, hi ha Càritas, hi soc jo, com a Departament de Ciutadania, hi ha la persona que representa Educació, i aquests el que ens encarreguem és de valorar això que dèiem ara, si els serveis del municipi estan preparats per rebre un nombre important de persones refugiades. I després hi ha una altra comissió, que és la que acompanya la BET, que té a veure més amb com expliquem això a la ciutat. Com li expliquem a la ciutat què ha passat a Síria, per què ens trobem en aquesta situació. Bueno, la BET us ho pot explicar millor, però...
Sí, una mica l'objectiu és això, dissenyar accions obertes a la ciutat per explicar causes i conseqüències, dissenyar també tallers per les escoles, que ja n'estem fent, però ampliar una mica més la gamma per parlar de què és un refugiat i què porta la persona a haver de fugir de casa seu de manera involuntària. I després també tot el que seria el seguiment una mica dels projectes que s'han estat recolzant a fora, és a dir, en el que serien les rutes de fugida i els camps de refugiats. Aleshores, en aquesta comissió hi ha gent d'Unipau o gent de comunicació, gent d'educació, i una mica és aquesta, no?, parlar una mica de com hem arribat fins on som ara.
Vosaltres que hi treballeu i esteu acostumades a tractar amb aquests temes, penseu que Sant Cugat té la sensibilitat que requereix una situació com aquesta?
Sí, sí. De fet, hem tingut ja, abans de començar, no?, a treballar, ja teníem molta gent que ens oferia moltes coses, des de casa seva fins a recursos, suport, el que calgués. Amb això, jo voldria concretar dues cosetes que crec que són bastant importants. La primera és que per nosaltres és molt, molt, molt important que quedi clar que el que estem acollint són persones que, d'alguna manera, sí que tenen la condició específica de refugiats, però que les acollirem de la mateixa manera que hem acollit les persones que han arribat al nostre territori per causes econòmiques o per altres causes. I amb això el que voldria dir és que no farem res excepcional per les persones que venen refugiades que no haguem fet o que no seguirem fent per les persones que s'incorporen a la nostra ciutat. Sí, crec que en els temps que corren, que hi ha gent que viu situacions difícils econòmiques i de caire social, és important que puguem explicar que res dels recursos que tenim destinats a la població que té necessitats seran utilitzats per les persones que arribin en condició de refugiat, sinó que aquestes persones venen amb un suport econòmic reconegut per la Unió Europea que es distribueix a partir del Ministeri. Amb la qual cosa hi ha uns recursos econòmics darrere d'aquestes ajudes o d'aquesta situació. Jo crec que això és important que ho expliquem.
Aquest missatge és importantíssim.
Molt, molt, sí. I a banda de que si fan falta més recursos, seran recursos que generaran especialment per aquesta situació, perquè els estats tenen l'obligació legal d'assumir aquesta competència. Sí? Uh-huh. I un altre tema que sento que també és important explicar és que l'administració pública, des de la Generalitat sobretot, i també des de molts ens locals, vol fer front a aquesta situació d'acollida de refugiats des d'una mirada de posar-li molta dignitat, sí, en les persones que arribaran. Vull dir que potser ni sabrem qui són ni quina cara tenen, perquè aquestes persones han hagut de marxar del seu país en una situació molt crítica i venen en una situació emocional i psicològica molt determinada, que ens podem imaginar, intentar imaginar, però segur que no ens acostem ni, la més, no? ni el més mínim al que poden estar sentint. Llavors, sí que volem procurar preservar la intimitat d'aquestes persones. Ho dic perquè la ciutadania en general, quan veu les imatges, no?, per la televisió o quan pels mitjans de comunicació ens expliquen què està passant a Síria, se'ns commou a tots molt i ens entren moltíssimes ganes de col·laborar i de donar suport i tal, però que penso que hem de trobar molt l'equilibri entre tractar aquestes persones d'una forma, no?, doncs això, procurant molt que si ells no volen ser visibles, doncs no ho hagin de ser. Llavors, la Beth us pot explicar com estem acompanyant tots els oferiments i totes les respostes solidàries de la...
Totes aquelles iniciatives particulars, no?, que heu de canalitzar d'alguna manera.
Sí, hi ha ofertes particulars i de col·lectius ja, també, però...
Nosaltres estem fent llistat de gent que s'ha presentat, que s'ha ofert com a voluntari, que en el seu moment doncs farem una formació per explicar què és un voluntari, que això és el que fem ja habitualment a través de l'oficina voluntariat, i després amb les especificitats doncs que pugui presentar aquest col·lectiu de refugiats, no? I anirem encaixant les necessitats que puguin ser cobertes des de l'administració o des de les entitats com Creu Roja i Càritas, potser amb una vessant més social, doncs d'acompanyament i de descoberta de ciutat. Doncs anem a veure Castellers, o anem a veure la Festa Major, o descobrim on està el mercat, o fem voluntaris lingüístics. Doncs una mica quin és el paper que aquestes persones a nivell individual poden fer, i a nivell d'entitats, doncs una mica igual, no? Quins oferiments han anat arribant, si són materials o són també d'acollida en la seva entitat o en les seves activitats diàries.
Ara teníem notícia de 45 persones o incloses entitats i tal que s'havien ofert o no?
Ara hem arribat a la cinquantena de persones, ja, i devem tenir entre professionals i entitats una dotzena.
Sí, de totes maneres, igual està bé explicar que no tenim xifres concretes de qui arribarà, però a tot Catalunya, en 2 anys, està previst que arribin entre 2.000 i 6.000 persones, a tot el territori català. I la previsió possible és que Sant Cugat hagués d'acollir entre 20 i 30 persones, vull dir que és un número absolutament...
Assumible
i que ens sobren mans de col·laboració pràcticament, perquè són molt poquetes persones. Jo no tinc la xifra exacta aquí ara, però Sant Cugat acull cada any moltíssima gent estrangera. Vull dir que, en comparativa, l'altre dia el senyor Àngel Miret, que és aquesta persona que està al front del Comitè Operatiu de la Generalitat, explicava que a Catalunya l'any 2014 van arribar 117.000 persones d'origen estranger en un any. Catalunya rebrà en 2 anys unes 6.000 persones refugiades. Sí, estem sumament preparats per fer-ho. Sí.
Després continuarem parlant amb vosaltres. Ara tenim a la Neus Sotomayor al telèfon. Neus, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
La Neus és la presidenta de l'Unipau, també hi participa aquesta entitat en la Comissió Operativa de Síria Sant Cugat, i m'agradaria que ens expliquessis, Neus, exactament què és, quina és la contribució que fa Unipau en aquesta comissió.
Doncs, mira, bueno, molt bon dia també a les tertulianes que esteu aquí. només aclarir-te que el president de la Unipau és l'Arca de Liberació, sóc la directora.
Perdona, sí. Correcte.
No passa res. Mira, t'explico. De fet, la nostra participació en aquesta comissió és bastant immensa, perquè és evident que aquí el paper més important el tenen elles, no? El té l'Ajuntament i el té la Creu Roja, que té... que es dedica a això, a atendre les persones així, però crec que el nostre paper aquí l'únic que pot fer és contribuir a la sensibilització i a la informació sobre aquest tema, no? Sobretot amb les causes, amb el per què, no? Amb el per què les guerres, no? Si permetem les guerres, pues, tenen unes conseqüències, i una de les conseqüències que té, pues, és aquesta, no? Aquesta situació insostenible que estan vivint tantes persones. De fet, ara, conjuntament amb l'Ajuntament, amb, com es diu? Solidaritat, no?
Doncs
estem organitzant el dia 12 de novembre una xerrada a la Casa de Cultura, amb la que participarà també Miguel Pajares, que és el president de la Comissió d'Ajuda als Refugiats, i algú del Fons Català de Cooperació, i amb el que volem és parlar, per una banda, també hi haurà participació de la Unipau, i per una banda volem parlar del conflicte a Síria, de com, quina és la situació, aviam si podem entendre una mica què està passant allà, i per altra banda, doncs, des del Comitè d'Ajuda als Refugiats, parlar una mica de quina és la situació dels refugiats ara i què cal, bueno, com podem actuar.
Això és el que vosaltres, sí, efectivament, ens apuntava la Bet, i jo també ho estava confirmant, que la taula rodona aquesta que comentaves, Neus, es farà no a la Casa Cultura, sinó al Casal de Torreblanca.
Ah, vale,
a la sala annexa. Dit això, jo m'imagino que la gent, el ciutadà, no entén com, davant d'aquesta situació, d'aquesta crisi, en què dia rere dia es veuen riuades de persones de totes les edats fugint del seu país, encara els governs i Europa, en aquest cas, encara no hi posa solució.
Doncs sí, és lògic que no ho entenguin, no? Perquè al final és que no ho entenem ningú, no? Quan sabem que què està passant, què estan vivint, quina situació espera ara, no? I en canvi estem donant l'esquena no només als refugiats, sinó també al conflicte sirià i a tot el conflicte, no? Tot el que està passant en aquella zona del Medi Orient. Per contra, no, segurament molta gent no sap, però la OTAN està preparant unes maniobres en les que participaran més de 30.000 efectius, dels quals 8.000 seran espanyols, i que estan preparant unes maniobres al sud d'Europa per entrenar per una guerra, quan al final el que hem de saber tots, i de fet ja ho sabem però ens ho hem de repetir, que és que això ho provoquen les guerres, i les guerres provoquen aquestes situacions de desgràcia per les persones, no? Portem a Síria 250.000 morts, vale? I més de 4 milions de refugiats. I estem discutint aquí a Europa per, no sé, 700.000 refugiats que ens han de... que no en sé el número exacte, que ens han de venir, però que en realitat és una misèria, que la majoria dels refugiats els estan acollint a països que tenen un PIB molt inferior al nostre, i en canvi, en comptes de donar, no, d'enfrontar quina és la situació, quines les actuacions polítiques que s'haurien de fer per trobar una sortida possible, encara que ara ja és molt tard, no? El conflicte sirià, el que fan els nostres governs és dedicar recursos per preparar unes maniobres. Bueno, i si anem preparant la guerra, pues això és el que tenim, no? Una guerra no pot donar uns bons resultats mai. De fet, el que ha passat amb les intervencions, no, la història de l'OTAN, amb totes les intervencions des de Kosovo a Ucraïna, passant per Afganistan i Iraq, el que han provocat és això, milers de persones que fugen i uns països que són ingovernables, no? I darrere, doncs, hi ha uns interessos econòmics, la venda d'armament, d'extracció de petroli, etc.
O sigui que... Digues.
Jo tampoc ho entenc, eh? Vull dir que entenc que al final els ciutadans no ho entenem, això.
Que tenim molt clar que els interessos particulars dels països, de les organitzacions, està per sobre de sensibilitats i que no hi ha un interès real per trobar solucions. Parlàvem del paper d'Europa, però és que les potències com Estats Units i Rússia tampoc no estan ajudant.
No, tampoc, al revés. No, cada potència defensa els seus interessos, i a més hem vist, no?, com en definitiva l'Assad era abans aliat dels Estats Units. A Iraq, Saddam Hussein, abans que el matessin, també en un altre moment havia estat aliat dels Estats Units, no? Al final el que està movent tot això són interessos econòmics, interessos polítics que es mouen molt més enllà, sense tenir en compte el patiment de la població, ni els interessos de la població, ni el benestar.
I aquesta, Neus, aquesta guerra va per llarg, com moltes altres també contemporànies que hem tingut aquí?
Jo crec que sí, però la veritat és que no t'ho sé dir. Però realment crec que a Síria s'ha fet molt tard. Vull dir que s'ha mirat cap a una altra banda, s'han estat i ara no veiem quasi ja situacions polítiques enfrontades entre la URSS i Estats Units, que fa la impressió que estem tornant a l'època anterior a la Guerra Freda, no? De la Guerra Freda. I que no sembla que tingui una solució molt fàcil ara mateix el conflicte de Síria. Per tant, és veritat que ara, no, des de les nostres perspectives personals, quasi que l'únic que ens podem centrar és entendre que, com sempre, no, que hem de tenir molt clar que s'ha de lluitar contra les... Queda contradictori, no? Però s'ha d'estar contra les guerres, contra el militarisme, contra el comerç d'armes, però que humanament el que hem de fer ara, encara que això no sigui la solució, és atendre, no? Posar tot el que podem fer de part nostra per atendre a les persones que es troben en aquesta situació.
Molt bé, doncs Neus Sotomayor, directora de l'UNIPAU, moltíssimes gràcies per haver intervingut i haver participat.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bon dia. Adéu-siau. I ara continuem amb la Marta i la Bet aquí. Parlàvem abans de l'entrada de la Neus, dels voluntaris, del paper que faran. Necessitareu més voluntaris o encara no sabeu? Dependrà una mica de...
Dependrà una mica de quants n'arribin finalment, en quina situació arribin i quin recorregut vagin fent. Aleshores, a mesura que anem veient i que ells vagin... situant-se, doncs sabrem de més i de menys, no? Vull dir que a mesura que vagin fent tot aquest itinerari d'acollida, es vagin adaptant a les escoles, al dia a dia, coneguin la ciutat, sabrem què necessiten, no? Però estem esperant, bueno, vull dir que han de ser ells que han de marcar el camí, no? Que puguin decidir si volen un voluntari o no, si volen que els acompanyin, si ho volen fer ells, si volen anar més a poc, més de pressa. Hem de respectar, jo crec, els seus tempos i la seva situació.
Demaneu algun requisit per...
No, nosaltres pensem també que és una bona ocasió per poder explicar a la ciutat que la ciutat ja té una xarxa per treballar el tema del voluntariat. Hi ha l'oficina de voluntariat que recull persones que tenen ganes de col·laborar amb causes diverses i que fa formació constant d'aquestes persones i els acompanya a conèixer projectes que es donen a terme a la ciutat que poden necessitar de voluntaris. I amb el tema dels refugiats pensem que la lògica ha de ser una mica la mateixa, o sigui que les persones que tenen ganes de col·laborar i s'apropen, els hi expliquem que existeix aquesta oficina i d'alguna manera, si no hi ha espai en treballar amb les persones que arribaran refugiades, Sant Cugat té moltes altres necessitats que estaran encantats de tenir persones que tenen ganes de col·laborar.
Sí, feina fent hi ha, vull dir que tenés, no? És el mateix treballar que fer feina, no? Vull dir que si no ho fas per una banda ho pots fer per una altra, no? Hi ha avis que segur que estan encantats de la vida que algú els hi vagi fer una estoneta de companyia, hi ha entitats que segur que necessiten algú que posi cartells o que els ajudi amb el tema de comptabilitat, vull dir que hi ha voluntaris lingüístics que ja estan funcionant, per tant, opcions n'hi ha.
Hi ha una pregunta que segurament es pot fer la gent que ens estigui escoltant. On s'allotjaran aquestes persones? Perquè depèn dels municipis hi ha una opció o una altra. No sé en el cas de Sant Cugat com està previst en el cas que hi arribin.
Sí, el primer dir que el tema d'allotjament en famílies sí que s'ha descartat, perquè si venen vindran per un període llarg i per tant estem parlant d'un mínim d'un any, dos anys, per tant és poc compatible, no?, amb una casa particular, i després tampoc no sabrem en quines condicions psicològiques, familiars, arribaran, i per tant, bueno, no?, que ells s'han de reconstruir i fer-ho amb una altra família és complicat, per tant sí que seran allotjaments, seran pisos particulars, bueno, particulars, vull dir que seran per ells, no seran compartits, no seran espais compartits. Com que aquesta primera arribada es faran aquests tres grans espais, no?, a Barcelona, a Tiana i a Manresa, d'alguna manera aquesta primera arribada col·lectiva ja estarà coberta. Per tant, quan els rebem aquí, se suposa que haurem de saber, doncs, si és una família, una mare sola, una mare amb canalla, una persona gran, i això ens determinarà quins espais els hi busquem.
Que seran segurament espais, o sigui, domicilis particulars que ells podran assumir econòmicament amb aquesta ajuda que dèiem que gestionarà segurament Creu Roja, que rebrà del Ministeri, i també cal explicar que les persones refugiades, en el moment que se'ls hi otorga o s'accepta la seva sol·licitud de refugi, se'ls hi otorga automàticament un permís de residència i de treball. I això vol dir que en el moment que estiguin una mica recuperats i ubicats en el territori, ells podran accedir a ocupar un lloc de treball i tenir els seus ingressos propis. Amb la qual cosa, segurament entre les ajudes de l'Estat, que està previst que arribin fins als 24 mesos d'estada inicials, i després la seva possibilitat d'incorporar-se al món laboral, doncs aquestes persones podran tenir el seu propi habitatge de forma normal com qualsevol altra persona.
Segurament se'ns queden temes, perquè molts temes, perquè podríem parlar dels nens, que els nens que arribin també s'hauran d'ubicar
en centres escolars,
en escoles a la ciutat. Persones grans,
pot ser
que arribin,
que també poden arribar. És a dir, que, bueno, com dèieu, s'haurà d'estudiar els perfils de totes aquestes famílies, persones que puguin arribar per saber quines són les necessitats que tindrà cobrir aquestes necessitats.
No? Un ventall de casuístiques i a partir d'aquí anar veient com ho anem concretant.
Molt bé, doncs Marta Pla, Bet Majan, gràcies per haver-nos acompanyat avui per tractar aquest tema. Bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu, bon dia.
Dia.
Merci.
Sant Cugat a fons.